A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 11 i 18, les 18 i 18 a la remissió i és el moment de parlar de cinema, com sempre ho volem fer amb Antonio Cordero. Bon dia, Antonio
Cordero. Bon dia,
Mila. Doncs avui parlem, amb aquesta música de fons, igual ho heu intuït, de Pixar, i de que, doncs, aquestes clàssics d'animació que ens encanten a grans i petits, veritat?
Tu saps aquesta música que giga en els 11 minuts d'introducció de la pel·lícula Up, de Pete Docter i en Bob Peterson de l'any 2009. És increïble que només en 11 minuts com resumir la vida d'una parella des que són infants, que ja es coneixien, s'estimaven, la seva vida d'adults. Llavors, la devastació de la malaltia... Bueno, ja saps que sempre faig spoilers perquè parla de pel·lícules que jo suposo que la gent ja haurà vist. Com la malaltia llavors desgarra aquesta parella, llavors final terrible, en el que passa la transició de quan estan junts agafant de la mà i ja han agit en les seves darreres hores, llavors de repent aquesta transició a la morgue on està ell tot sol, ha sigut agafat en el seu puntal, és quan tothom se li ratllen les llàgrimes. I és que això era realment un dels principis d'en John Lasseter, el fundador de Pixar, que ell sempre havia estat lligat amb el que era els patos, és a dir, fer esclatar en l'espectador l'emoció, el més elevat nivell.
Perquè, i funciona,
Sí, és que ell a darrers anys 70 va treballar, bueno, era molt jove, va estar a Disney treballant d'animador, i els seus, sempre s'ha parlat dels nou abuelos de Disney, no m'ha dit que eren els herederes de Walt Disney, que eren una mica els que duien tota la seva herència artística.
Perdona, això de que el Disney està congelat és veritat?
No, està enterrat no sé on.
D'acord. No, ho havia de preguntar, perdoneu.
S'ha parlat molt d'això, però no és veritat. No està congelat ni res que s'aparegui, saps?
D'acord.
Sí. No sé quin cementeri. Crec que està enterrat en el mateix cementeri on hi ha altres actors.
Doncs probablement, doncs mira, ja ho sabeu, saps? No està congelat.
No,
seguim
ja
parlant
està,
de Pixar, però seguim parlant
ho
de Pixar.
Ho sé ben cert. aquests nou abuelos que et contava, en havia dos d'ells que li tenia molta estima, en John Lasseter, els seus tutors, en Ollie Johnston i en Frank Thomas, que li digueren, la pel·lícula Bambi, quan maten sa mare... Les llàgrimes d'en Bambi són les llàgrimes dels boixos, dels espectadors. Són tots ells a la junta. Això és el que ell tenia que poder aconseguir en les pel·lícules d'animació, despertar aquest tipus d'emoció.
Aquesta mai la vaig poder acabar, la de Bambi. Mai.
És dura,
és
aquesta
massa
escena. Aunque llavors ja és més polida, llavors la història no, se va arreglant.
Mira que el Rei Lleó és complicada, però Bambi... Déu-n'hi-do.
Sí, pues és aquesta escena que te parlava ja a mi la des 14-11 minuts introductoris de transmet molt bé aquesta idea que John Lasseter va tenir ja per allà de petit. Si parlem una mica d'aquella època, en el 1984 Disney feia aigües per tots els costats, que estava a punt de desaparèixer. Un tauró de les finances, en Saul Weinberg, que va voler comprar fent una compra adquisició massiva d'accions, però per fortuna Disney es va salvar de milagre amb un crèdit massiu. I van crear un nou equip directiu, que el director el dirigia en Frank Wells i el seu segon a bord, en Michael Eisner. I en Frank Wells va buscar un amic seu de quan treballaven just en la Paramount, en Jeff Katzenberg, que el va deixar posat de director d'animació, de la part d'animació. Llavors van diversificar la producció, que això abans Disney no ho havia fet. Van crear una nova filial que era més per la gent jove, Touchstone Pictures, que va donar el seu primer gran èxit, un 1, 2, 3 Splash, una pel·lícula, una comèdia fresca dels anys 80, amb Tom Hanks, sobre una sirena que...
Em sona.
Saps? Mm-hmm. Que llavors s'enamora, diguem, del protagonista, diguem, una comèdia romàntica, però també divertida, va ser un èxit de taquilla. I llavors, després, varen, a part d'aquesta, era una productora més per gent jove, una més per adults, que era Hollywood Pictures, i llavors varen comprar-se Miramax, els germans Weinstein, que havien sigut responsables de Matrix i altres històries, mm-hmm. llavors, posteriorment. I, en compte d'en Jeffrey Katzenberg, aquest amic d'en Eisner, ell llavors va fer cara de sa part d'animació. I el seu primer gran èxit va ser Quin enganyó Roger Rabbit, de 1988, d'en Robert Zemeckis.
És aquesta pel·lícula que barreja, diguem, animació...
Personatges reals.
I personatges reals, que té doncs, aquesta icònica Femme Fatale, que ara no me'n recordo com es diu.
Sí, que era una mica com una Rita Hayworth feta dibuix.
Fantàstica pel·lícula.
Sa pel·lícula Hilda. Després van venir altres èxits, va venir La Sirenita, uh-huh. d'en John Masker i Ron Clements, i va venir també La Bella i la Bèstia, van venir una sèrie d'èxits adaptant contes clàssics, exacte.
Les millors èxits, aquests, no? Els clàssics.
I després, pues, clar, Disney amb això es va fer ja una companyia altra vegada que recordava molts de diners, va recuperar el seu prestigi perdut, i mentrestant, al nord de Califòrnia, en George Lucas, ell tenia seu empresa Industrial Light and Magic, pues tenia una petita secció que es deia Industrial Computer Graphics Project, que el deia en John Lasseter, que experimentava
amb dibuixos que són com els que coneixem ara, no?
Exacte, hem de dir que en John Lasseter, diguem que ell va començar a prendre el que era el dibuix en si de dues dimensions quan va estar de més jove a Disney, però després, quan ja es va passar, llavors ja va deixar aquella companyia, va contratar en George Lucas a la seva, i va començar a experimentar els seus primers gràfics per ordinador, molt primitius, ja que bàsicament el que feien eren curtometratges de 2 minuts, però que aquests curtometratges eren essencials per poder innovar la tècnica, però també per innovar les futures històries mm-hmm. que van fer llavors Pixar tan famós, no? tan conegut, saps?
I tant.
Va fer un primer corto, 2 minuts, l'aventures d'André Walibi. Walibi era un androide que semblava molt en Mickey Mouse, però aquell Mickey Mouse mm-hmm. primitiu del Botero Willy de 1928, que era sí. blanc i negre. I que després, més endavant, ja va fer un altre curtometratge que era de Luxo Junior, 1986, que es celebra ara 40 anys d'aquell curtometratge en què surt aquell famós Flexo, que després seria la imatge corporativa de Pixar. Més endavant, pues, altres curtometratges en què experimentava tècniques, com El senyor de Red, 1987, uh-huh. que era un monocicle que salvava de les trompades a un pallasso. I llavors ja més endavant, un altres curtometratges posteriors, com havia set Tintoy, 1988, Tintoy seria la llavor després Toy Story.
D'acord.
Era la relació d'un bebè bastant mal fet, perquè clar, que els ordenadors d'aquella època, en l'any 88 uh-huh. no es podia fer més, que jugava amb una joguina de plom, que, amb uh-huh. un cordell, no? I això ja va deixar una mica, com dit, si de germinal, que seria llavors, després més endavant, Toy Story. Clar, en John Lasseter, ell sempre havia tingut molt clar, jo crec que això va ser aquells, com t'havia dit, aquells bloncos, aquells mentors que va tenir a Disney, que tota bona història, primer, era fonamental l'argument.
Clar.
L'argument havia que treballar-lo molt bé. Inclús ell deia que el que feien primer eren fent els storyboards. Saps que els storyboards és com un còmic, un TVO,
sí.
que tu fas els dibuixos sí. de les escenes que tu filmaràs.
Exacte.
Però si treballaves storyboards un per un i d'una manera molt, amb molta consciència.
Escena per escena.
Escena per escena. Uh-huh. I amb això ja feia la trama. Vull dir, la pel·lícula ja la tenia feta en els storyboards, ja estava feta. Inclús clar. Cada 3-4 mesos la projectaven i imatges fixes i revisaven si havia algun fallo, si havia alguna idea nova que portar. I quan ja ho tenien ja tot fet, ja, diguem, el plat fet, ja vaig fent la pel·lícula animada, ja ho passaven uh-huh. en ordinador.
Déu-n'hi-do.
Això per una banda. Llavors, personatges. Ell veia molt essencial que els personatges t'enganxessin. Mm-hmm. Que fossin emocionalment intensos.
Igual el personatge principal de Toy Story... No sé.
Bueno, està el boix Andy, que té unes joguines,
sí,
no?
Sí, la joguina principal, el cowboy.
Sí.
És una mica...
Bueno, també hem de dir... Jo m'agrada més l'astronauta, en Buzz Lightyear.
Clar, és molt més interessant.
Més carismàtic.
Clar que sí.
Bueno, és una buddy movie. En realitat li passen tota mena d'aventures a ells dos, però sí que és veritat que en Buzz Lightyear és realment... De fet, saps que llavors va fer una pel·lícula sobre en Buzz, en 2022, en personatge real, una mica, perquè clar, aquest personatge qui era, jo crec que inicialment era secundari, però cada vegada és que més t'omple la pel·lícula.
És que tenia un punt d'ego, no? Tenia un punt de prepotència, tenia com aquests defectes que al final t'enganxa, no? D'un personatge, l'altre, el personatge...
Era més pla.
Era més, doncs, típica héroe, no? Típica bona persona, sempre tal, sempre... Doncs líder, no? En fi, sí.
Però massa pla. En canvi, ell sempre hem d'acabar la missió era complir-la, era això, era un que tenia un ego tan gran que... Pues, efectivament, aquesta pel·lícula que es va estar a 1995, que la va distribuir Disney, perquè llavors Lasseter va arribar a un pacte amb en Disney, on havia treballat antes, perquè distribuïssin les seues pel·lícules, però que el control creatiu era només d'ell. Va ser la primera pel·lícula feta íntegrament amb ordinador, va ser un gran èxit de taquilla, i després van venir les següents, no? Llavors va venir també Bugs, 1998, Buscando a Nemo, que hi havia una transició entre personatges d'animals i persones. Hasta que després, quan van venir Los Increíbles, de 2004, ja la transició o personatges només humans va ser completa. Històries que el primer eren molt blanques, perquè, clar, els guions... Com era Disney que distribuïa, a vegades també passejava una mica, els guions d'en Lasseter llavors revisaven altres guionistes. En Josh Whedon, que és de Buffy Cazavampiros, no sé si et sona aquest director.
Sí, Alex, em sona la pel·lícula, la sèrie.
Sí, o la sèrie. En Alex Holokov, llavors també en Joel Cohen. Revisaven, bueno, que fos una cosa neta, blanca i que agradés als infants, que no mos passem, efectivament, de nens. Però a poc, a mesura que cada vegada Pixar es consolidava ja com una companyia forta, que a vegades feia unes històries que tenien diverses lectures, no només que agradés als infants, veure els dibuixos, el bé que estan, les històries tan meravelloses que conten, sinó també altres trames que ja són més agres, lligades a sa vida adulta.
Són xulíssimes.
Per exemple, Los Increíbles, és una pel·lícula crepuscular del gran còmic Watchmen, d'en Frank Miller, sobre quan no encaixam, és a dir, quan ja has tingut una etapa de glòria, però ràpid que s'obliden de tu... i el difícil que t'acosta encaixar la societat quan ja vas de capa caiguda, no? Que és el que li passen als protagonistes. I és una gran història també d'aventura i d'acció, molt ben feta gràficament. Després, llavors, més endavant, curiosament, la pel·lícula Ratatouille,
sí, boníssima,
de 2007, aquesta va consolidar Pixar com la gran companyia orientada a tots els públics, no només als infants, sinó també als públics adults. El director era en Brad Bird. En Brad Bird era un boig prodigi. En 14 anys ja estava treballant en animació en Disney, va participar en Tot i Toby, 1981. No sé si et sona aquesta pel·lícula sobre...
Sí, un gos, no? I un... que és un...
Forro.
Una guineu, no?
Una guineu, sí, això mateix. Que són amics d'infants, però llavors d'adults, el gos és caçador i caça el guineu. Una història també molt, molt especial, molt tendra. Llavors, més endavant, ell és seu, com t'havia dit, que això és un nou huelus, el huelu d'en Brad Bird era en Midcall, que també l'havia adiestrat dins el món de l'animació. Llavors, en Brad Bird és desconegut perquè va ser el que va donar la forma definitiva als personatges de Los Simpsons.
Ah, sí?
Sí, en Bart i tots els altres. Jo també havia treballat en Cuentos Asombrosos, una sèrie fantàstica de 1985-1987, que havia treballat en Perro de Família, amb en Tim Burton en aquell capítol, que l'havia filmat el mateix Burton. O sigui, era realment una persona molt de talent i que avui el va fitxar més endavant en John Lasseter dins la seva companyia. De fet, en John Lasseter, quan té seus reunions habituals en l'empresa, en el que és el consell de direcció de l'empresa, sempre es junta també amb Brad Bird, amb en Andrew Stanton, un altre gran director de molt de talent, i en Pete Docter, el director del revés, saps? Clar. Vull dir que són tots grans artistes i molt creatius. Pues Ratatouille va ser la pel·lícula que va marcar un abans i un després de Pixar, com jo te deia, perquè és la pel·lícula que consolidava el cinema d'animació com un cinema de qualitat. Mm. Perquè el cinema d'animació sempre s'ha menyspreat. Sempre s'ha dit que era una pel·lícula per nins.
Ja no passa, eh?
Ja no passa. I va ser Ratatouille, que ho va posar a ses clares. Era una pel·lícula que, sent animada, perquè clar, es tracta ja mira de contar una història. Sí. I la història, el suport, és el de menys, sigui una plataforma, sigui en cinema, sigui dibuixada, sigui amb actors, si l'argument és bo, si la història és gran i els personatges t'enganxen, realment és una gran pel·lícula. Qualsevol sigui el suport i els mitjans amb el que estigui feta. I Ratatouille així ho va marcar. No sé si és curiós que la rata Remy, la protagonista, sigui un trasunto de Mickey Mouse, perquè va ser el primer personatge animat de l'època Disney, i llavors, no és això curiós, bueno, ja sabeu la història, que estava falta que la conti, sí. Que és una rata, que és una chef de sa alta cuisine francesa, que els francesos presumeixen de fer la millor cuina del món, no? Sí. Pues, que aquesta rata és una chef, però superdotada, fa uns plats que t'hi cagues, que és una passada.
Sí.
I llavors, no és això curiós, que en Anton Ego, que és el crític culinari, es queda rendit davant de la maestria d'aquest plat. Tornem a lo dels patos, aquesta emoció que fa que caguin les llàgrimes quan veus el crític culinari, aquell home tan fred, quasi pareix un mort que està dins un ataúd, però que es viu, però té aquesta cara així, quasi cadavèrica. Quan és de Ratatouille és un plat típic francès, es veu molt, molt folclòric, molt conegut allà, en seguida es queda paralitzat, llavors la càmera se comença a allunyar i el trasllada a la infantesa, quan era nin, que era quan sa mare li feia el ratatouille, que era el seu plat favorit. I llavors se'l comença a menjar amb una alegria, saps? Ja se li desapareix aquest rictus de mort, ses galtes se li encenen i se'l veu radiant i content. Són aquells moments que realment qui participa d'aquest plat i d'alegria és públic, no només, no només és crític culinari. I no és de fer-te entendre que aquest crític són aquells crítics que criticaven tant el cinema d'animació i que ara rendeixen davant del gran cine que es fa a Pixar, una mica ve ser aquest símil,
ah,
no?
Ah, mira!
Que el crític que rendeix davant del plat, que fa una rata, que es dona compte que aquesta rata ve ser Mickey Mouse, que realment també el cinema d'animació fa grans històries i que llavors al final els crítics es rendeixen i ho reconeixen,
I tant,
no?
I tant.
Sempre té aquest sentit.
Sí, sí, de fet, bé, les darreres, crec que, bueno, el cinema d'animació també cada cop fa històries doncs, més complexes, no? Amb més capes, també amb històries que parlen de coses més diferents, no? Perquè molts cops doncs, està la història d'amor, està la història familiar, no? Però és veritat que últimament doncs, això, del revés, no? Que parla de totes les emocions, no sé.
Un adolescent de 12 anys, aquesta pel·lícula d'Epic Doctor, que Epic Doctor l'hauries de veure, és un joc en tot, que quasi pareix el gigante de hierro, tot sona aquesta pel·lícula de 1999.
No.
Va ser la primera pel·lícula que va dirigir en Brad Bird des de Ratatouille, que és un homenatge a aquestes pel·lícules Amblin dels anys 80, de l'època d'en Spielberg, i llavors també del cinema de ciència-ficció dels 50, quan veia aquella paranoia contra els russos, i és una mica un homenatge en aquella història. I és que, bueno, he tret això perquè és que en Pete Docter me'n recordo una mica en el gegant, perquè és que és un tio que mereix més de 2 metres, així desembargador de Minnesota, que a casa li pega més plantar-li un overall, un mono i un bosc de fons, saps? És un home amb molt de talent, amb molta imaginació. Ell és el que està darrere d'aquesta pel·lícula Inside Out, no? Que és entra dins les emocions de les persones. La protagonista és un adolescent. Representa en personatges humans les emocions bàsiques, com són l'alegria, la ràbia, la tristor, el fastig, no?
Sí, sí.
Van voler ficar altres també, però això ho varen fer la segona part. El primer li pareixia que dins la mateixa alegria hi cabien, com era l'orgull, per exemple, i altres emocions així semblants. I era una pel·lícula arriesgada.
Ja.
És una pel·lícula que s'ha de ser més pel·lícula psicològica de Pixar. Perquè, clar, una història en què entren les emocions de cada persona i, per tant, les seves passions, somnis, inseguritats, a vegades és difícil autocontrol.
Clar.
Però ho varen fer d'una manera que que la pel·lícula, la veritat, entra molt bé. Primer perquè els personatges són lluminosos, les emocions, i això ja fa divertit als infants, no?
Totalment.
Llavors també, com he dit, escoltes molt bé, Jamila, llavors les diferents capes, les inquietuds i dubtes que tots tenim, perquè inclús els adults, que semblen que ho tenim tot escudellat, no és veritat. Tenim,
sí, ho veiem allà
fallem
també.
Fallem amb moltes coses, sí. Moltes inseguretats, per exemple, ses mares, no? Sí. Que estan somiant amb aquell Rambo que està a una platja i que home no té, el marit no té ni idea, saps? Aquestes emocions que són sempre una mica els somnis secrets de cada fantasies, no? que tots guardem. I llavors, no sé si també tu has vist la pel·lícula Coco de 2017.
Doncs mira, justament aquesta és una pel·lícula que no he vist, bé, però m'han parlat molt d'ella i aquesta sí que té la llàgrima, no? La llàgrima, sí. Perquè la gent, bueno, amb aquesta pel·lícula, fascinada, m'han parlat molt d'aquesta pel·lícula. No l'he pogut veure perquè, no sé, m'ha costat trobar el moment.
T'encantaria, ja a mi la tens que veure. Jo, la història... la pel·lícula que més de Pixar que més va recaudar a Mèxic.
Déu-n'hi-do.
De fet, el director, en Lee Unkrich, saps que en Lee Unkrich era el director de Buscando a Nemo, que l'havia fet així, diguem, cols amb en Andrew Stanton. És una pel·lícula que ell diu, el director, que ja la tenia una mica treballada abans de que guanyés en Trump. Però quan va guanyar en Trump va veure que aquesta pel·lícula era més necessària que mai. De fet, en Trump li va dar molta ràbia, aquesta pel·lícula.
Ah, mira.
Saps? El qual és per alegrar-se. Perquè és una pel·lícula que només està ambientada a Mèxic.
Sí.
El protagonista Miguel és un boix que somia en ser guitarrista, músic, en homenatge al seu pare, el seu pare ha desaparegut. Però la família no ho vol. Pot ser per evitar algun mal, un passat que intenten oblidar. I d'alguna manera el boix es vol traslladar en plena època de la festivitat dels morts, que ja celebra molt a Mèxic, coincidint amb el dia de tots els sants. Entonces, ell es traslladat en aquell món, en és que de repent allí es retroba en la seva família morta, entre el seu pare, no, potser no t'ha fet molt d'espoiler perquè té el final que no t'esperes.
D'acord, doncs no me'l diguis.
Però és una pel·lícula que el que te diu és que la família que tu recordes, la gent que més estimes, sempre viurà amb tu, sempre igual tu els tinguis presents.
Doncs mira.
En el moment que aquest record desapareix, no només moren físicament, que ja estan, sinó també moren en el més enllà, vull dir, perquè un ja s'oblida. I és una pel·lícula que realment és per jo de les millors, la meva era primera, sempre serà Ratatouille, però aquesta és de les millors de Pixar, junt, per exemple, Del Revés o Up.
Molt bé, també tenim... bé, ens quedem així sense temps, però ja per esmentar-les també tenim també Soul, no?, que és una molt bona pel·lícula.
Està molt bé, el que passa és que Pixar està passant alguna cosa, que des que estàs a les plataformes, sí. Ha perdut una mica el nord. I és perquè Pixar, jo crec que ells són conscients, no és igual una pel·lícula que una gran sala geganta, fosca, està tothom, com he dit, en comunió amb aquestes emocions, que no una plataforma, una televisió, que la gent pot aturar la pel·lícula quan vulguin per anar al bany o perquè t'han cridat per telèfon. Realment aquesta màgia se desvirtua. Entonces jo crec que estan ara una mica aplanats.
Doncs a veure en què ens sorprèn. Igualment, mira, val la pena veure-les en companyia amb nens sols, eh? Jo, és veritat que això de la llàgrima m'agrada, de Pixar, la veritat que sí. Una mica d'emoció, d'aquesta no massa tampoc dramàtica, no? Com les pel·lícules per adults que de vegades es passen.
No, intensa i que ho visquis, és compartir sentiments, això és el que té Pixar.
Exacte. Doncs, Antonio Cordero, moltíssimes gràcies per aquesta espai dedicat a Pixar, que el tindreu doncs penjat al nostre web, i mira, per gaudir doncs del final, sí que us deixarem amb una cançó precisament d'aquesta pel·lícula que he esmentat, Soul, perquè també parla de la música, la pel·lícula és de John Baptiste i Celeste i es diu It's All Right. Say it's all right.